veure, va, 11 i 11 minuts. Oriol Ripoll, Oriol, bon dia.
Ho tornem a intentar.
Home, una altra cosa, Oriol, no?
Això ja és normal, oi?
Estem parlant amb Oriol Ripoll, especialista en jocs, que parlava una mica de la funcionalitat dels jocs, no? Els beneficis que pot tenir doncs, a jugar justament als jocs de taula. T'hem preguntat, hauríem de jugar més, Oriol?
Clar, jo et deia, sí, hem de jugar, i juguem...
Clarament que sí,
Per una banda, i, et deia, i tu em deies, escolta, i quines característiques
tenim
un bon joc? I jo t'estava, tot allò que estava explicant
sí.
Era, la primera cosa és que sigui divertit. I quan diem divertit no vol dir riure, perquè divertit en català o en espanyol associem aquest concepte de riure, divertit vol dir que ens ho passem bé.
Uh-huh.
I l'exemple típic és anar a veure una pel·li de por, tu vols veure una pel·lícula de por i dius, m'ho he passat molt bé, però riure no ha rigut, a menys que la pel·lícula sigui molt dolenta. Per tant, què ha de tenir un joc? Doncs que m'hi aboqui al 100%. I per això ha de tenir un repte, ha de ser una cosa que em repti a mi. I per això passa moltes vegades que un joc a unes persones els crida l'atenció i altres no. I no vol dir que no sigui un bon joc, vol dir que el repte a aquella gent no els crida l'atenció pel que sigui. Doncs la primera cosa és que sigui un repte i la segona cosa és que jo hagi de posar tot el que tinc a les meves mans per intentar resoldre'l. I després té una característica molt bona. L'altre dia llegia un investigador que parlava de que en la vida no ens agrada equivocar-nos. Però en un joc valorem positivament si realment ens equivoquem molt. Perquè si és molt fàcil, no ens agrada com a joc. Per tant, ens ha de permetre equivocar-nos.
Uau, tens tota la raó. I moltes vegades, Oriol, saps què passa també, ara que plantejaves, un bon joc ha de tenir doncs, un gran repte a plantejar, ens fa, a veure, no sé com ho veus tu, però una mica de mandra, no?, endinsar-nos a començar a jugar, però després, si t'atrapa el joc, és allò que dius, no pares, i en bucle.
Totalment, totalment. Això, mira, és el que tècnicament s'anomena una bona corba d'aprenentatge, no? I els bons jocs, o sigui, realment un mal joc acaba sent aquell que t'ha d'estar 3/4 d'hora explicant com s'hi juga. Perquè no atrapa tothom. No és que sigui mal joc, És a dir, que té alguna cosa que es podria millorar, que seria com fem que la gent entri a poc i sense adonar-te'n vas passant una cosa rere l'altra i aprens a jugar quasi bé sense adonar-te'n. I això, per exemple, els videojocs, bons videojocs, això els saben fer molt bé. Tu estàs jugant mentre estàs aprenent com s'hi juga.
Uh-huh. És així, exacte. I escolta, Oriol, per què és important que els infants juguin? Quina importància té? Fins a quin punt?
Clar, jo et batisaré, perquè és important que les persones juguem.
Ah, clar. No, tota la raó.
Perquè això és una cosa. Doncs mira, jo crec que perquè és un llenguatge més, és una forma d'expressar-se més, és una forma de relacionar-se amb altres persones, és una forma de presentar-te reptes, intentar assajar, i crec que sobretot perquè és un gran laboratori, no? És un laboratori on tu pots provar les coses, i allò que dèiem és equivocar-te està bé i no passa res si t'equivoques. Per tant, per això és tan important que quan estiguem davant d'un joc anem provant i anem veient com anem avançant amb les coses. I el joc ens ha de dir que nosaltres cada vegada ho estem fent una mica millor.
Uh-huh.
I això moltes vegades, si es fa ben fet, si després som capaços de treballar una cosa que s'anomena transferència, és a dir, que allò que hem après al joc ho apliquem a la vida, ostres, doncs això és un molt bon entrenament per la vida.
Totalment aquest entrenament, Oriol, que també ens ajuda a saber perdre.
Exacte, i a saber guanyar.
I a saber guanyar.
Jo ho he treballat molt per saber guanyar. Saps allò que aquell que guanya, que fa tanta ràbia, que t'està refregant per la cara contínuament? Doncs jo crec que hem de saber fer les dues coses.
Sí, tens raó.
De fet, és acceptar les victòries, acceptar les derrotes. És gestionar el fracàs. És gestionar doncs, les coses que ens venen que no ens esperàvem. No?
Uh-huh.
Totes aquestes coses és una molt bona escola per realment gestionar cada una de les coses. Com gestionar els conflictes. Moltes vegades els conflictes del nostre dia a dia s'assemblen molt als conflictes que passen a l'hora de jugar. Doncs totes aquestes coses, si les gestionem amb el joc, després les podem traspassar directament allò que es fem a la vida quotidiana.
Uh-huh. Si et sembla, parlem, Oriol, també de gamificació, perquè els oients que encara no sàpiguin què és gamificar?
Mira, gamificar seria fer viure experiències a la vida quotidiana però que s'incorporen elements de joc i t'ho fan viure com, gairebé com si fos un joc, no cal que sigui un joc. És a dir, jo, per exemple, imagina't, estic aprenent alguna cosa i el que em fas és em poses nivells diferents i aquests nivells tenen petits reptes que veus molt clarament com ho pots fer i quan superes el repte et diu ho has fet d'aquesta manera o ho has fet d'aquesta altra. Els nivells, els punts, la narrativa, t'ho explico, d'una manera que entres i vas a poc a poc entenent com va la cosa i vas descobrint perquè t'explica una història de què és el que passa. Tot això forma part de la gamificació. Hi ha gamificacions ben fetes i gamificacions mal fetes. La mal feta seria, i no perquè estigués mal feta, però per entendre'ns, els punts de la caixa de tota la vida, te'n recordes aquells punts que trobem paelles i coses d'aquestes?
Sí, sí.
Doncs aquests, la gent es pensa que a vegades que donar punts ja està. No, no. La gamificació ha d'haver molta altra cosa, perquè tu has de viure allò com si fos una molt bona experiència. De fet, si posem el focus en alguna cosa, la gamificació la posem en l'experiència. I les experiències són la part més important que ens ha de quan comencem a pensar en una gamificació, hem de començar a pensar en això. Mira, et posaré un exemple.
Sí, si us plau, anava a dir, exemples de gamificació que podem trobar al nostre dia a dia, Oriol.
Sí, mira, et posaré per exemple, d'entrada un exemple acadèmic perquè puguis veure-ho, i després a partir d'aquí buscarem un exemple en el dia a dia. Un exemple acadèmic. L'altre dia estava fent una classe amb uns alumnes sobre com crear bones narratives per jocs i per gamificacions. Això jo puc explicar-los i ja està, però jo els hi vaig crear un món. Ells començaven, rebien un missatge d'una persona, a poc a poc anaven descobrint el que havien de fer, quan els reptes estaven molt petits i tenien nivells, quan acabaven un repte m'ho enviaven i llavors volia dir que podien superar aquest repte, podien passar continuant descobrint la narrativa que anaven fent. Anaven rebent petites recompenses, tenen com objectes que es barrejaven entre ells i els donaven elements que desbloquejaven nous continguts acadèmics. És a dir, tota aquesta vivència de que jo puc venir-te i fotre't un rotllo patatero, t'ho he fet viure com si fos un joc.
Clar.
Fins al punt que jo hi va un moment que no sabia si els meus alumnes es pensaven que parlaven amb mi o parlaven amb el personatge. No he acabat de destriar-ho, per si de cas no els he preguntat.
Oriol, si aprenem jugant, aprenem millor?
Sí, home, jo crec que aprenem més entretinguts. De fet, si vivim jugant, no sé si és millor o pitjor, però més entretinguts segur. Jo crec que sí, és a dir, en principi hauria de ser que sí. El que passa és que quan parlem d'aquest aprendre millor, també hem de veure que no tots els jocs ens serveixen.
Val.
A vegades ens pensem, podem portar qualsevol joc. Mira, l'exemple que poso normalment és, no entrarem si és bo o dolent aquest llibre, té o va en tren. És un llibre que segurament és bo per a algunes persones i a una certa edat dius, escolta, a mi això no. Doncs que aquest llibre tu el portis en una escola d'enginyeria, segurament no portarà res a l'aprenentatge. Doncs, si el joc que jo porto a l'aula no té potencials per a l'aprenentatge, no té elements interns que em fan comunicar-me bé, que em fan plantejar-me reptes, que em fan connectar amb els continguts acadèmics que jo estic fent, i si jo després no faig alguna cosa amb aquest joc, segurament ho passaré molt bé, però potser no estic traient tot el suc, no? És com si m'hagués comprat un Ferrari i vaig a comprar el pa.
Clar.
És a dir, tinc una cosa que és molt bona, però no li trec el suc.
Uh-huh.
Doncs hem de buscar quins són els bons jocs, que no vol dir que el joc sigui bo o dolent, sinó quins són els bons jocs en un entorn d'aprenentatge i com el puc utilitzar per treure-li tot el suc.
Avui estem parlant amb Oriol Ripoll, aquí al Matí a Ràdio Estel, un altre punt de vista. Ell és especialista en jocs. Ara et demanarem que ens recomanis algun joc, sobretot perquè aquella gent que ja està malauradament confinada i que tindrà molt de temps per passar a casa. Oriol, però, mira, per exemple, un dels fenòmens del moment, un dels jocs del moment, segur que el coneixes, que està arrasant, és el Paraulògic. El coneixes?
Sí. No, perdona, jo m'he quitat per si de cas. Vull enganxar molt fàcilment.
Clar, Oriol...
Ja sé que és, no vull mirar-ho més.
Clar, és que fins a quantes paraules has arribat, tu?
No, un nivell molt trist, molt trist.
Sí,
t'ho prometo. És que m'hi vaig posar, vaig dir, és molt bo, m'hi puc enganxar, però no tinc molta feina.
Clar, ben pensat, bona reflexió. Clar, però què fa que ens enganxi tant, que ens enganxem, no?, alguns jocs concretament, com aquest Paraulògic, perquè hi ha gent que no el conegui, és aquest joc, que ens repta a trobar paraules barrejant grup de lletres,
Exacte. Mira, i més té una característica, et dona, sembla que són 6 paraules i una setena, 6 lletres i una setena. Has d'utilitzar segur la lletra del centre i pots combinar tota la resta. I et diu, tens 150 paraules fent combinacions amb això. Doncs fixa-t'hi, el repte és clar, el repte és molt fàcil. Tu ja saps el que has de fer. Tu ja ho entens perfectament. I després el repte tu el trobes com assequible, perquè t'hi poses a fer les dues, tres primeres, allò, mar...
Els clàssics, no?
Les primeres, aquestes et surten. No? I quan has acabat les de 3 lletres, la cosa ja es comença a complicar.
Sí.
De tant en tant, veus com si tingués una aparició, veus la combinació de lletres i aquesta, no? I jo crec que té aquest punt i té després, per mi, l'element molt interessant que et diu, ja portes 3 de 150. Aquest de 150 realment t'esperona a continuar investigant perquè saps quina és la cita.
Uh-huh.
Si t'hi fixes un bon joc, per exemple, posem un exemple d'un escape room. Un bon escape room és el que et diu, aquesta és la porta que has d'obrir. I tu saps que endreces tota la informació, ho centres tot, en trobar tot el necessari per obrir la porta, que això és el que fa un bon puzzle, no? Et posa un marc, i en aquest marc tu decideixes un bon puzzle, no trencaclosques, sinó puzzle de videojoc, o puzzle un escape room, per exemple, no? Aquest tipus de jocs que creen un marc conceptual, i és on has d'anar a parar, i tot el que tu fas està orientat per donar resposta a això. Doncs jo crec que Paraulògic té aquesta característica.
Val, Oriol, mira, ara sí, et demanem, ara que hi ha molta gent a casa confinada, recomana'ns un joc per jugar, per exemple, en família, un per jugar si et trobes sol, si estàs confinat sol, quin en recomanaries, i una altra tercera petició, acabo aquí, per aquest Nadal, algun joc que en recomanaria regalar o que creus que tothom hauria de tenir a casa? Comencem pel joc en família. Quin em recomanaries?
Mira, et faré una capa més.
És a
dir, jo et recomanaré que ens doni temps de recomanar tres coses,
val.
Però com ho farem? Jo us passaré després un PDF, perquè vam fer des del club d'aquí, jo soc d'un club de joc d'aquí Masnou, i hem fet una tria d'11 jocs de taula per jugar en família.
Val.
Per tant, això ho tindreu extra, és el bonus extra.
Doncs gràcies, val.
Vinga, doncs jo et diria... Home, si jo hagués de dir... Anirem, espero una mica per la tangent, ja veuràs, eh? Jugarem la teva pregunta.
Va.
Si jo hagués de dir un joc per jugar en família, segur que buscaria un joc que fos de dificultat molt baixa perquè tothom hi pugui jugar. Perquè una de les coses que ens passa que potser hi ha aquell adult, aquell avi, aquell tiet que diu a mi no m'agrada jugar, no?, perquè és com cosa de nens. Però que el repte és interessant, doncs s'acaben apropant una mica. Per tant, ha de ser jocs que entris molt ràpid, que l'entenguis molt ràpid, i t'hi puguis posar, és com els bons concursos de la tele, no? Que tu l'entens i et quedes allò atrapat. Doncs mira, jo et diria, per exemple, hi ha un joc que es diu Just One, que és un joc de paraules, no?
Just One.
Uh-huh. És que si ves com allò, com si digués, digue'm el primer que et ve al cap quan et dic tal cosa.
Val.
Doncs hi ha un jugador que ha de descobrir quin concepte, que al voltant d'aquest concepte tothom ha dit què li ha vingut al cap, el que passa que els conceptes repetits han desaparegut.
Val.
Per tant, vol dir que, ostres, que potser et queden només tres paraules i amb això has de trobar quin és el concepte mare. Et diria un altre que es diu Pistes Cruzades, que és un joc de paraules.
Uh-huh.
També de fer paraules a partir de que es diu com uns mots encreuats, els creuaments entre les coses et fan generar paraules i la resta d'endevinar-ho. I un altre joc d'aquest estil que tothom s'hi pot acabar abocant d'alguna manera és un joc que es diu Time's Up. Time's Up és un joc d'endevinar persones.
Val, Time's Up.
Mira coses.
Uh-huh.
I fins i tot temps versió familiar, versió infantil. Però, a més, un joc que jo m'introbo, em sembla una meravella, que sobretot pensat, i ara m'entendràs, per àvies, perquè les àvies els agrada cosir, els àvies els agrada menys.
Uh-huh.
Àvies tradicionalment han cosit més. Àvies i els seus nets i fins i tot els fills d'un joc, una meravella que es diu Frankie, que és un joc en el que has de cosir un Frankenstein. I qui cusi millor guanya, però també se pot jugar de forma de dir aquest és el repte, anem a superar-lo. Hi ha diferents nivells de cosir. És un d'aquells que veus tothom intentant cosir les coses. És una partida molt simple, molt ràpida, que s'explica en un segon, i que si tenim una àvia a casa que li agrada cosir tota la vida...
Aquest és el seu joc.
Perquè juguem els nens.
Però, Oriol, són jocs online o jocs de taula? Diguéssim?
Això són jocs de taula, eh?
Són jocs de taula, fantàstic. Ostres, Oriol, ho hem de deixar aquí, ens és molt greu. Ja parlarem un altre dia, Oriol Ripoll.
Quan vulguis. Deixa'm un segon només.
Digues.
Sol a casa, si estàs sol.
Sí.
Jo et recomanaria... Mira, et recomanaria un videojoc que es diu Gorogoa, que és un puzzle meravellós, artísticament meravellós. I si són nens, un joc que es diu Alba.
Alba.
És un videojoc que és una autèntica meravella, conservació de la natura.
Oriol Ripoll, gràcies.
A tu.
I molt bon Nadal. Ben jugada. Vinga, que vagi molt bé. Seguim al Matí a Ràdio Estel i ara, parlant de jocs, us proposem un nou joc.
Al Matí a Ràdio Estel.
Mireu, tenim al matí així una mica juganer, Marta Jarque, i si et sembla, va, et proposo, encara estem a temps per proposar-te un joc. Tu has jugat ja al jocmusicat.cat?
Doncs encara no, però jo val a dir que tinc mal perdre, eh? O sigui, que si jugués, o si un dia juguem, fem una partida, Mercè et demanaria, sisplau, que em deixessis guanyar.
També s'ha de saber guanyar, eh?, el que ha dit l'Oriol.
Guanyant-se, ho porto bé, guanyar-ho porto bé.
Pep Tormos, membre del grup Sense Estalvi, creador del jocmusicat.cat, què tal, bon dia?
Hola, què tal? Com esteu? Bon dia.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Escolta, volem jugar al jocmusicat.cat. Com s'hi juga?
Doncs mira, és un joc senzillot i sobretot va adreçat a les persones que els agrada la música catalana i que els agrada cantar. No cal cantar bé, però sí cantar a ple pulmó i donar-ho tot. És bàsicament un joc de taula en què representa que cada jugador és el creador d'un festival de música i ha d'aconseguir el màxim de grups possibles, i això s'aconsegueix doncs posant a prova el coneixement que es té dels grups, sobretot això, cantant les seves cançons.
Va, Pep, i si per exemple aquest joc hi volem jugar ara per Nadal, quanta gent hi podem jugar i a partir de quina edat ens recomanaria jugar-hi?
Clar, el tema de l'edat hem posat a partir dels 8 anys, perquè clar, pel desenvolupament del joc és important que se sàpiguen, coneguin ja lletres de cançons dels grups. Aleshores els nens a partir dels 8 ja creiem que es comencen a cantar de forma ja completa les lletres. El tema de fins a quants jugadors, el joc és de 2 a 8. És veritat que si sou 2 s'hi pot jugar, però és una mica avorridot, perquè el que perd punts ho guanya l'altre i el que ho guanya ho perd l'altre. És a dir, com més sereu, més riureu.
Uh-huh. Pepa, aquest joc l'heu creat juntament amb l'Alicia Rey, no? Per què ho vau fer? Per què vau dir, va, ens posem a crear aquest joc musicat.cat? D'on va sorgir la idea?
Doncs mira, això bàsicament ja fa 4 anys que vam tenir la idea. El que passa que l'any passat, amb tot el tema del confinament, que estàvem tancats a casa, que no sabíem massa bé què fer, vam dir, va, doncs portem-ho a terme, executem aquesta idea que tenim, que creiem que pot funcionar. Realment aquí a Catalunya tenim un circuit de festes majors, de grups de música molt, molt potent, molt consolidat, i hi ha molt públic també, i creiem que podia funcionar. I doncs això, ens vam atrevir, vam fer el pas i ara s'ha fet realitat.
Clar, a més és una barreja perfecta, no?, pràcticament, perquè el joc per una banda, i ara ho sentíem, no?, ens diverteix, i la música més ens emociona. Per tant, gairebé infal·lible aquest joc, no, Pep?
Sí, jo crec que aglutina dues coses que a més són molt típiques del Nadal, que després dels àpats, no?, després de dinar de Nadal, de Sant Esteve, que et retrobes amb la família, que una és jugar als jocs de taula i l'altra és cantar, no? Són dues coses molt típiques del Nadal. Doncs aquest joc el que fa és unir aquestes dues coses, cantar i jugar a jocs de taula.
Clar, i a més els que no se sàpiguen les cançons o no puguin participar poden riure, no?, de vegades si cantem malament i fem una mica el ridícul, doncs la diversió està assegurada per tothom.
Ah, la gràcia també és no saber-se totes les cançons, no? Perquè al final, si no, tothom acabaria guanyant. Hi ha 28 grups en total, aleshores no és fàcil saber-se tots els grups, totes les cançons de tots els grups, i la gràcia del joc i el que vol fomentar i potenciar també és que la gent conegui altres grups de música, que conegui altres cançons i potenciar això amb... Que es coneguin grups que potser fins ara no coneixia, doncs que gràcies a aquest joc els pugui arribar a descobrir.
Clar, estem parlant avui amb Pep Tormos, que és un dels caps pensant, una de les persones que ha creat aquest joc musicat.cat al costat d'Alicia Rey. Pep, un joc que a mi és de divertir, també és mediambiental, responsable i solidari, té tot.
Sí, sí, sí. Això? El tema del que fos eco-friendly, no? Ho vam intentar cuidar bastant, no? Que fos això, amb cartrons reciclats, vaja, que intentar cuidar tota aquesta qüestió, intentar evitar el màxim de plàstics possibles, els daus són de fusta, les fitxes són totes de cartró. I el tema de solidari, doncs sí, vam descobrir ja fa un temps un projecte d'aquí al Raval de Barcelona que es diu la Fundació El Xamfrà, que fa una feina imprescindible. Per tota la gent que no la conegui, us convido que mireu la feina que fan. Bàsicament el que fan és fomenten, faciliten l'accés a la música a persones, a famílies que en condicions normals no hi tenen accés. I una cosa com tenir accés a un instrument, no? Com tocar una guitarra, tocar un piano, tocar un tambor, que a alguns ens pot semblar no tan senzill, doncs hi ha persones que no hi tenen accés. Doncs el que fa aquesta fundació, sobretot treballa amb nens, amb joves, també amb famílies, però sobretot amb adolescents, és això, facilita instruments perquè puguin tenir accés a la música.
Clar, tu ens ho estaves explicant a Pep, el joc s'inclou en molts grups en català, com ara Su, Ginestà, Oques Grasses, Manel, també el Sense Sal, grup del que, que tu formes part, no, Pep? Però també et podem escoltar, sentir a RAC1, tu tens temps per tot?
Sí, bueno, dormir poc i treballar molt, bàsicament, però sí, 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 sóc expert en liar-me amb coses des que vaig néixer, la veritat. Però sí, sí, intentem fer-ho tot, intentem fer-ho tot, aquí estem, aquí estem.
Pep, ens has convençut amb aquest joc, la Mercè i jo ja tenim ganes de cantar aquest Nadal a les sobretaules. On podem trobar aquest, el joc musicat.cat?
Doncs mira, la venda es fa bàsicament online al jocmusicat.cat i a través d'allà hi ha dues formes bàsicament d'aconseguir-lo. Una és la convencional de comprar-lo i demanar l'enviament a domicili, que t'arribi a casa, o si no el que hem fet és habilitar 6 punts arreu de Catalunya perquè la gent es pugui, diguem, estalviar les despeses d'enviament i el pugui passar a recollir en un d'aquests punts habilitats.
Doncs Pep Tormos, moltíssimes gràcies. Jugarem de, sens dubte, aquest Nadal al jocmusicat.cat i que vagi molt bé i bon Nadal.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i igualment bones festes, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, Pep. Ara mateix